Benvinguts al primer Rius de Vi de la quarta temporada a Ràdio Falset, amb el suport i patrocini de Rius de Rius, consultoria vitivinícola integral. Al flash informatiu d'avui repassarem amb Jordi Bor, director de l'Incavi, l'estat del sector just en els mesos de la verema. Les tres preguntes, avui, alguna més, per ser el primer dia, les respondrà Joan Besora, que és el director de desenvolupament corporatiu del Port de Tarragona, per explicar-nos els serveis que té el Port tarragoní per oferir al sector vitivinícola. El tast d'avui també especial al tractar-se d'un tast més o menys virtual. Hem tastat el Teixà Vinyes Velles 2011 amb Joan Ignasi Domènech, a distància, per motius de la feina. Però ho hem fet així per tal de poder comentar el fet que, precisament, el Teixà serà aviat el primer vi de finca de la de Montsant i el quart vi de finca de Catalunya. Al Consell de Rius a Rius repassarem una de les darreres obligacions que ha establert el govern. Estem parlant de les noves declaracions vitivinícoles. I amb Toni Rensant tancarem espai amb una història de taverna. Som-hi! La campanya vitivinícola va començar el passat mes d'agost i amb el setembre moltes DOs ja es troben en l'època de la verema. Jordi Bor, director de l'Incavi, va passar pel programa matinal de la xarxa de comunicació local i va respondre a algunes de les qüestions del sector, com per exemple si el vi català es preveu que continuï sent líder a Catalunya. I aquesta va ser la seva resposta.
És ara la primera opció. El conjunt i amb número d'ampolles respecte al total de les ampolles consumides, alimentació i hostaleria, el vi català és la primera opció i continua creixent. I aquests 9 mesos respecte a l'any passat, que vaig tenir l'honor d'estar aquí amb vosaltres, doncs hem incrementat, en aquests moments estem incrementant quasi 5 punts en el total dels canals, però ja et dic, no està tancat, ens queda la part final de l'any, que és un augment i una repuntada del consum, i per tant doncs jo crec que aquestes dades seran encara millor. Avui en dia l'alimentació es pot trobar que la primera opció continua sent la d'un vi català, la profunditat d'assortiment en les botigues és cada vegada major i més número de referències de totes les DOs catalanes, i amb l'hostaleria, que és l'assignatura pendent, que és la que potser va més a poc, l'any passat es va fer un increment significatiu de quasi 10 punts respecte al lideratge que no era d'una DO catalana, i el que sí veiem és que aquest any, tot i que queden un parell de mesos per tancar aquestes dades, els nous primers mesos de l'any han sigut prou optimistes com per dir-vos avui aquí que el consum de vi català continua sent incrementant-se en un país com som de vi i de viticultura, doncs de forma natural hauria de ser doncs la primera opció.
Davant la pregunta del canvi climàtic i l'afectació que ja es deixa notar amb l'avançament d'alguns dies l'inici de la verema en algunes DOs, Bord també va avançar alguns aspectes que s'estan treballant en aquest sentit.
El sector té una preocupació de saber per què com pot afectar el canvi climàtic a la vinya, i el que estem fent és treballar sobre això. Pensi una cosa, hem de decidir ara el que plantarem i com ho plantarem, perquè quan sigui realment productiu i la planta doni els seus millors fruits, estem parlant de que passaran 10, 15, 20 anys en alguns dels casos, amb el priorat fins i tot alguna mica més, perquè la vinya vella s'adapta de molt bona manera, i per tant hem de prendre decisions ara en aquests moments. No podem estar especulant què passarà d'aquí 30 anys, com passa a nivell climàtic, que es projecta d'aquí 50 anys, no sé quants graus, no?
Sí.
La vinya el que té és un moment de decisió molt important, ha de plantar-se en un moment determinat, ara passaran 3-4 anys perquè sigui productiva i perquè tingui una qualitat determinada, doncs depenent del tipus de vi que es faci, doncs entre 5, 10, 15 o més.
I el director de l'Incavi es va mostrar convençut que no hi haurà boicot als productes vitivinícoles catalans davant la situació política.
Jo li he de dir que no, sincerament. A mi no m'arriba que hi hagi un boicot treballat, fet i premeditat pels nostres productes. Si és cert que nosaltres al mercat estatal, diguéssim, de l'estat espanyol, el treballem i els cellers hi van i continuen bé, sempre hi ha, sempre. És que, clar, no és que no ens agradi parlar de boicot, sinó sempre hi ha iniciatives que van en contra d'allò que és de fora. Molt bé. Aquí nosaltres mai ho hem fet i, per tant, doncs no les entenem. Jo no les entenc. El que sí que és veritat també és que no ens arriba que hi hagi una cosa en aquests moments, a dia d'avui, que sigui accentuada contra un vi o un cava català.
El que passa és que el boicot podria ser recíproc, també, que des d'aquí es fes boicot als productes espanyols. Que
jo
no sé si
tant de bo que això no succeeixi. Jo tant de bo que aquestes coses... Al final, nosaltres el que hem de fer és un producte de qualitat, és un molt bon producte, i és intentar vendre... El nostre mercat és el món. Jo sempre he dit, el nostre mercat és el món, no és un mercat concret, i per tant hem d'anar allà on el nostre producte es valori, agradi i ens el vulguin comprar. I per tant, en aquest sentit, jo crec que els cellers catalans el que estan fent és una molt bona tasca d'internacionalització. Des de fa anys s'està incorporant cellers més petits i mitjans que en aquest moment doncs, no consideraven aquesta possibilitat en els darrers 5 anys, ara ho fan, i per tant, allà on ens volen, allà on ens valoren, allà on ens tenen ganes de comprar, hi ha un celler i hi haurà l'administració que l'ajudarà per fer-ho. Sempre hi ha aquest tipus de, malauradament, d'accions que van en contra d'un producte pel seu origen. Aquí a casa nostra això crec que tampoc passa recíprocament, i al contrari, jo crec que té cabuda, i la història ho diu. Estem parlant de dades de consum i estem veient que encara que siguin amb número d'ampolles el vi català la primera opció, doncs n'hi ha d'altres zones que també hi tenen cabuda i que es consumeixen aquí. Per tant, doncs el que està passant com a país productor és que es consumeix molt el producte intern perquè passa tot arreu on es produeix, i per un altre costat també tenim consum d'altres zones.
Al flash informatiu també us hem de comentar l'èxit de participació de cellers i participants en la 35a edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya a Barcelona. 81 cellers van participar en aquesta mostra, que també va incloure diferents activitats i presentacions de les 12 DOs catalanes. Tres preguntes i mitja per Joan Besora, que és el director de desenvolupament corporatiu del Port de Tarragona. Senyor Besora, ens pot fer la foto, si és possible, de l'ús que el sector vitivinícola fa del port de la capital de la demarcació?
Nosaltres, a través dels contactes que tenim amb els ens empresarials i camarals, és a dir, les quatre càmeres de comerç i les organitzacions empresarials que hi ha a la província de Tarragona, tenim contactes a través de diferents organismes, com poden ser els que tinc contacts, la celebració de 5 anys, també per recollir la sensibilitat del territori i del nostre hinterland. Això ve donat també a que les relacions amb els professionals del sector marítim, sigui consignataris i transitaris, siguin els que tinguin directament relacions amb les empreses vitivinícoles. Això no implica que també hi hagi certa confidencialitat i algunes d'aquestes dates doncs, no puguin ser fetes públiques, donat que, sobretot, aquest tràfic de vitivinícola es produeix a través de contenidors i a través del seu grupatge. El grupatge és la consolidació d'un contenidor, que pot ser de 20 o de 40 peus, i, per tant, exemple, dintre d'un contenidor de 40 peus doncs, poden entrar-hi 36.000 botelles, és a dir, estem parlant de 3.000 caixes de 12 botelles per caixa. I això difícilment una sola bodega ho pot assolir. És a dir, el grupatge de diferents bodegues i diferents firmes fan possible la consolidació d'un contenidor.
Al director de desenvolupament del Port de Tarragona també li volem preguntar pels serveis del port respecte al sector del vi.
Sí, a veure, nosaltres ho fem a través del nostre departament comercial, però sense ocupar, diguéssim, les figures purament portuàries, com puguin ser els consignataris, o puguin ser els transitaris, que són realment els que dissenyen aquest disseny logístic perquè un producte pugui arribar doncs, al seu destí des del seu origen. El que fa, diguéssim, el departament comercial de l'autoritat portuària de Tarragona, en definitiva, és consolidar, fer un catalitzador de tots aquests elements que fan possible el transport marítim.
Entrant en detall, senyor Besora, el port disposa de dipòsit fiscal?
El Port de Tarragona tenia el seu propi dipòsit fiscal i la seva pròpia zona franca, i la legislació permet al llarg d'aquests darrers anys també que qualsevol empresa portuària vinculada, diguéssim, al tràfic logístic pugui tenir el seu propi dipòsit aduaner, dipòsit fiscal o, com també s'ha dit, zona franca. Això agilitza molt tots els tràmits perquè aquestes empreses, des de consignataris, transitaris o fins i tot empreses proveïdores, puguin tindre el seu dipòsit fiscal i d'aquesta manera no només estalviar en qüestions econòmiques, sinó també, sobretot, en el tema de temps.
La nostra darrera pregunta a Joan Besora, director de desenvolupament del Port de Tarragona, és si creu que el sector vitivinícola de casa nostra coneix els serveis i possibilitats que li ofereix el Port Tarragoní.
Sí. Soc conscient de que nosaltres tenim contactes directes o també indirectes, com a través de les càmeres de comerç i organitzacions empresarials. Per nosaltres, l'exportació és el nostre objectiu, perquè entenem que també és un objectiu de creixement de totes les mercaderies, de tots els sectors, diguéssim, d'estar involucrats dintre de Catalunya per poder, doncs, exportar. Qüestions tenen amb altres indrets, com pot ser el tema de ramader, i també amb el tema tant agrícola i vitivinícola, en aquest cas, doncs, ho estem, doncs, esmerçant. Entenem que l'exportació és la solució, principalment, a moltes empreses que, possiblement, troben un mercat interior massa atapeït i també tenen que acudir a l'exterior per poder continuar servint i també la supervivència pròpia de cada empresa. I amb això el port hem de col·laborar i estem col·laborant també perquè així sigui.
En aquest primer tas de la nova temporada dels Rius de Vi provem una experiència diferent degut a qüestions de calendari. Volíem una intenció inicial, volíem fer el tast amb el Joan Ignasi Domènech, però per qüestions de calendari no ens hem pogut trobar físicament, però tot i així hi val a dir que gràcies a una idea del mateix Joan Ignasi es va brindar a que féssim un tast una mica virtual, per dir-ho d'alguna manera, no, Joan Ignasi?
Sí, així es va ser. Va ser una manera de solucionar i de no fallar-te, no? Cosa... Perquè a dos llocs al mateix temps és difícil poder estar.
Cosa que t'agraïm molt. Tenim el Joan Ignasi Domènech a Barcelona per la 35a mostra de vins i caves de Catalunya, però és que ja ens va dir que ja tenia nous compromisos fora de Catalunya, i t'hem d'agrair molt que ens poder disfrutar d'aquesta estona amb tu per poder tastar el Taixà Grenache Vella 2011, però també, i amb això vull començar, que ens expliquis una mica quan vau decidir que aquest Taixà el volíeu acabar traient com un vi de finca. Què us va portar a prendre aquesta decisió?
Bé, la veritat és que va ser... La vida són moments i casualitats, no? Però jo diria que és la mateixa, observar la mateixa finca del Taixà, la mateixa garnatxa peluda, i després el vi, aquell diu, ostres, és un vi singular, no? Ni millor ni pitjor, perquè ja saps que no m'agrada mai parlar de que els vins per mi tots són bons, però sí que la finca és molt singular, està en un enclau, en un paratge natural, protegit, vull dir, bueno, ja el coneixeu. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, clar, és un vi de finca, la paraula ja ho diu, no? I, bueno, i un dia parlant amb el René, que ell va ser el primer vi de finca, i després també amb el Jordi Bord de l'Incavi, pues, vaig decidir-ho. Dic, bueno, pues iniciarem tota aquesta tramitació de papers, perquè, esclar, es necessiten una sèrie de requisits, requeriments i reconeixements, no? I això és el més feixut, però bueno, al final es va lograr.
Sí, perquè els tenim davant, són 8 requisits, i la veritat és que més enllà de que tot el vi pertany a la mateixa finca, llegim coses com que el titular de les vinyes han de coincidir amb el del celler, o que, per exemple, el celler sol·licitant ha de tenir una trajectòria de prestigi i de qualitat en el mercat per un període no inferior als 10 anys, clar, no demanen poca cosa, no és així.
És difícil perquè són coses, totes elles, que t'exigeixen molta qualitat i traçabilitat i bastanta credibilitat, no? Però el del prestigi internacional, que pot ser molt subjectiu, pues, s'agafa molt per les puntuacions i les crítiques que han fet els diferents mitjans internacionals, no? I a partir d'aquí, doncs, des que vam començar, el Taixà sempre ha sorprès molt, no? Perquè pensa que és dels primers monovarietals de garnatxa 100%, però és el primer d'arreu del món que és 100% garnatxa peluda, que és un clon, com ja sabeu, originari de Tarragona, i que la gent ni el coneixia. O sigui, se'n parlava, i que tot Catalunya hi ha 60 hectàrees, segons el registre vinícola de Catalunya, de l'Incavi. N'hi ha alguna més que no estarà detectada, però que n'hi ha molt poques. Inclús si algú vol plantar garnatxa peluda, com no me la demani a mi o algú més que en tingui, els vivers no en venen si no cedim nosaltres la fusta. Per tant, totes aquestes coses et comporten una sèrie de... Bueno, t'ho has dit, jo no me'n recordava que eren 8 requisits, no? Però realment aconseguir tindre la finca, finca nom teu, la traçabilitat, el prestigi, després la... home, tens uns protocols especials en quant a exigències, en quant a menys producció, o sigui, sent una sèrie de coses molt controlades, no? Avui mateix, de la DO ja m'han trucat, has començat, no comencis a veure-me el teixar, que hem de vindre a fer el control. Sí, home, sí, no patiu, que ja ens controlen per cada procediment. I penso que Catalunya necessita tindre vins de finca. A part dels quatre que estem ara, necessita tindre vins d'aquestes finques singulars, però que sobretot vagin avalades per les DOs i pel govern de Catalunya, perquè això serà bo de cara al prestigi internacional i de cara a que els compradors, quan venen, diu, ostres, aquests vins agradarà més o menys, però ostres, estan avalats per una sèrie de protocols importants, no?
Joan Ignasi, quan veurem ja la primera ampolla amb teixar vi de finca al mercat?
Bueno, jo la veritat és que vaig demanar a la DO de que ja fos la propera anyada que etiquetarem. Però, bueno, com que els requisits, els papers i... Bueno, la veritat és que segurament serà la primera aquest 2015. Perquè tampoc vull... saps què passa? Que la nostra finca, la producció és inferior a 3.500 quilos hectàrea a totes les parcel·les. Els registres tot està bé. Però com que les administracions han canviat tantes vegades de reglaments, de registres, d'aquí i d'allà, vull dir, el que no troba una punyadeta per aquí, trobaven una cosa per allà, escolta'm, i passat de voler ja fer i d'insistir en treure la del 2012. La primera anyada serà la del 2015, així tothom contents i feliços.
Què li fa més gràcia a Joan Ignasi Domènech, ser el quart vi de finca de Catalunya o el primer de la DO Montsant?
Una cosa va bastant lligada amb l'altra, no és qüestió de primer o de quart. Sí que és una satisfacció que la DO Montsant, crec que hi sortim guanyant tots, que hi hagi vins de finca. Crec que, a més, no haig de ser l'únic ni l'últim. Per tant, és una satisfacció quan engegues un camí. Però en aquest cas també l'engeguem a Catalunya. Pues Catalunya, fins ara, només hi havia el renent solitari des de fa 5-6 anys. Ara ja en som 4. Però és que ara ja es pot començar a parlar dels grans crus, dels grans vins aquí a Catalunya. I això ens hi hem de sumar, tots plegats.
Doncs, si et sembla, després d'aquesta introducció anem una mica enrere, anem a agafar el teixar Granatxa Vella 2011 i et demanem una mica que ens seguís a través de les diferents fases, començant per la fase visual. Què hi hem de veure? Què hi veiem?
Home, jo amb la garnatxa i amb la fase visual tampoc... sempre he dit que en aquests casos el color no és el més important, la capa, no? Però així i tot pensa que venim amb aquesta anyada... és una anyada molt calorosa, molt seca. Crec recordar que des de finals de primavera fins a la tardor, 6 mesos sense pluges. Sense pluges. I això aquí es veu. Es veu amb aquesta... una capa, o sigui, veus una garnatxa més potent, no? Tot ell, aquest sol, aquesta calor, aquesta sequetat, els tanins van patir més i és un color bastant cirer de picota. Crec que és un color molt, molt brillant, més pujat que altres vegades, no? Una capa una miqueta més.
Arrubinat.
Sí, però en quant a la part visual.
D'acord, doncs anem a la...
Aquí si ara anem ja als descriptors, a la part més aromàtica, no sé el rato que fa que la tens oberta, perquè el teixar sempre dic que és com diria, com una persona gran, no? Vella, com les pròpies garnatxes, sàvia, que necessiten molt temps per explicar-se, no? Per treure tot el que tenen dins. Va evolucionant, cada moment és un vi diferent. A mi em sorprèn moltes vegades, al cap d'un dia, de dos dies, et va donant unes notes molt, molt, molt diferents. amb aquesta anyada destaquen per mi principalment la fruita vermella, les cireres, també les mores. Té una intensitat d'aquesta fruita vermella negra molt, molt, molt acusada, però també té aquestes notes balsàmiques, aquestes herbes medicinals que dic jo de sota bosc mediterrani, aquests volàtils del bosc nostre quan estàs a l'estiu a 30 i pico graus, allò que passes pel bosc i notes tota una sèrie aquesta descomposició de les flors de les plantes, aquí et surten molt. Aquestes resines, regalèssies, també espècies, si vas aquesta pebre blanca, vull dir que és un vi molt complex. Jo, una de les de lo que més destaquen les persones que en tasten teixar i tot és aquesta complexitat, no?
És curiós perquè en nas és molt intens, però no t'arriba a embafar. Et diu moltes coses, però no t'arriba a, sempre més l'expressió, col·lapsar el nas. Pots anar apreciant, sobretot aquesta fruita, aquí sí que estem totalment d'acord.
És un any que aquesta fruita destaca molt, però per mi el que m'agrada i penso que per el que sorprèn el teixar és precisament per aquestes petites coses que té, moltes petites coses. El Parker amb aquesta anyada, el Tas va dir extremadament complexa, no? Llavors quan veus totes aquestes petites notes, és molt difícil, perquè els vins et destaquen principalment per les fruites, no? O aspectes balsàmics o aspectes minerals. I en aquest és tot com, saps, com... Clar que la fruita et destaca estar per sobre, sí, però et té moltes, moltes petites notes. I potser és el que el fa diferent o més especial, no? Això segons la meva, la meva opinió.
T'has de dir que només fa uns 10 minuts aproximadament que el tenim obert abans de contactar amb tu i hem obert l'ampolla per tal que s'oxigenés una mica. Entenem doncs, que li falta una miqueta més d'estona. I entrant a la fase final...
No, el teixar s'ha d'obrir abans. Jo recomano decantar-lo. Perquè s'obri, perquè expressi tot lo que totes aquestes notes que et dic, la temperatura també adequada, les copes. Mira, l'altre dia el teixà amb el Jordi Segura de Riedel van tindre l'experiència de tastar les garnatxes en totes les seves copes. Tindries que veure el teixà amb la copa que li correspon com explota, no? Vull dir, és que és diferent. Un vi d'aquests necessita pues, totes les eines i tot lo que per disfrutar-lo, per gaudir-lo.
Uh-huh. I entrem ja a la darrera fase, a la gustativa.
A la gustativa, jo m'atreveixo a dir que és la garnatxa mediterrània en estat pur. Què vull dir amb això? És llaminera, té una gran entrada en boca, molt avellotada. Si mira, si ves-te-la passejant en boca. Estem parlant que és una garnatxa, no sé què anyada exactament, però segurament els 15 graus. Tu imagina't per poder tindre això, quan abans deies amb nas que et donava aquelles notes, que ha de tindre un balanç amb l'acidesa molt equilibrat, perquè si no, no t'aguanta. El problema de les garnatxes, internacionalment, sempre ens diuen que les garnatxes no tenen acidesa, que els hi falta i tal. Doncs aquesta garnatxa sorprèn moltíssim per aquest equilibri, no? Per aquesta frescor que té en boca. Però quan t'entra, jo... És una garnatxa molt, molt avellotada. Per mi és una de les característiques principals de la garnatxa, però sobretot del teixà. T'ho dic perquè de les diferents parcel·les que tinc, vull dir, el vellut, la complexitat que em dona aquesta parcel·la, no és el mateix que la del costat, que és quasi igual. M'explico? Vull dir que és curiós,
tot però aquesta proximitat...
parcel·la... Tot i la proximitat, l'orientació, similitud de tipus de sòl... Aquesta garnatxa peluda, els anys que té, el poc vigor que té, el que fa és aquesta extrema complexitat que hi ha i aquest tenir tan madur, és que els raïms són tan sueltos, tan airejats, que el tenir el pots esperar fins a l'últim moment. Fixa't que encara sempre vermem a finals d'octubre i aquest any, en tot el que hi ha hagut, si no hi ha canvis de temps, encara aguantarem 10-15 dies.
Encara aguantareu una miqueta més.
Sí, sí. Aquest any encara no hem vermat cap garnatxa a la zona nostra de dalt. Les vinyes de dalt del Collet, allà al Montal, no hem vermat cap parcel·la de garnatxa. I estan impecables. Vull dir, i això és una... Per això és el vi de finca. El vi de finca t'ha de portar aquests diferents microclimes, aquests diferents sols, aquests diferents vents. Estem a 10 a 12 quilòmetres en línia recta del mar, rodejat del bosc, més alt, un parell de graus menys de mitjana de temperatura. Tot això el vi ho ha de portar-ho, no?
Doncs hem arribat al límit del nostre temps, però moltíssimes, moltíssimes gràcies, Joan Ignasi Domènech, per atendre'ns, tot i que no ens puguem veure, per acompanyar-nos en aquest eixer i explicar-nos com ha estat el procés per arribar al vi de finca que treureu. Esperem que ben aviat, i que ben aviat també esperem poder tastar amb tu al davant. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Queda pendent, i gràcies per pensar en nosaltres. Una abraçada.
Consells de Rius i Rius. I en el Rius i Rius, com no, no pot faltar la secció de Consells de Rius i Rius, en què l'assessoria vitivinícola integral ens recorda algunes dates importants del calendari i també de la legislació pel que fa al món vitivinícola. Avui, en Miquel Rius, comencem parlant de les noves declaracions obligatòries del sector vitivinícola.
Que, per cert, es va publicar el dia 1 d'agost, vull dir que realment és molt recent, perquè ens va agafar tots una mica contrapreu. Bueno, doncs amb aquestes declaracions, et deia, doncs s'implanta un nou sistema d'informació de mercats del sector vitivinícola. Per tal de dotar d'una major transparència al sector i així poder disposar l'administració, en aquest cas el Ministeri d'Agricultura, de millor informació de l'evolució del mercat i, en el seu cas, poder prendre les mesures correctores que s'estimin pertinents. De fet, doncs, és una declaració mensual perquè el Ministeri pugui conèixer doncs, com va el mercat del vi, si hi ha molt de vi en el mercat, si n'hi ha poc, o quines mesures correctores, com deia, han d'aplicar, no? Quins subjectes hi estan obligats? Doncs tots els productors i magatzemistes, llevat dels que produeixin menys, repeteixo, de 1.000 hectolitres de vi o most. Això per la vostra comarca pot tenir la seva importància. Sempre i quan, doncs, a vegades, no sé, hi ha cellers que, a més d'elaborar l'un d'ells mateixos, elaboren per segons o per tercers, tenir el tanto que no superin aquests 1.000 hectos, o si no, es veuran obligats a fer les declaracions. El control d'aquestes noves declaracions ha estat confiat pel Ministeri d'Agricultura a un organisme denominat AICA, Agència d'Informació i Control Alimentari. Que podíem parlar dels terminis de presentació, doncs, com t'he
dit. Sí, perquè a mi trobo que és, abans fer referència a la nostra comarca, és els que fan menys de 1.000 hectòlitres de vi most, tot així n'han de presentar igual, i és important saber quan.
Aquests les hauran de presentar quadrimestralment.
Uh-huh.
És a dir, doncs, recopilant una mica, fins ara el Ministeri d'Agricultura demanava una declaració d'existències a l'any, amb data 31 de juliol, que és quan acaba la campanya vitivinícola. Recordem que les campanyes vitivinícoles van d'1 d'agost a 31 de juliol, i fins a aquest moment, doncs cada 31 de juliol, tots els cellers i magatzemistes vinc de fer una declaració d'existències. Aquesta declaració d'existències passa de ser anual a mensual o quatrimestral. Pels que facin més de 1.000 hectos de producció serà mensual, i pels que facin menys dels 1.000 hectos haurà de ser quadrimestral. És a dir, en comptes de fer-ne una a l'any, doncs hauran de fer tres, una cada quatre mesos. Els terminis de presentació, doncs, com t'ho dic, mensualment, com a màxim el dia 19 de cada mes. Els productors de vins de mig hectolitros, també com t'he dit, en lloc de declaracions mensual, hauran de presentar tres a l'any, els mesos de desembre, abril i agost.
I on s'han de presentar?
Per fer aquestes presentacions, exacte, hi ha uns requisits a complir. Els requisits de presentació, doncs, per això s'ha de disposar d'unes claus d'accés que facilita el Ministeri d'Agricultura per tal de poder utilitzar un programa online disposat a l'efecte. Dintre del Ministeri d'Agricultura hi ha un apartat especial on es despleguen el model de declaracions, i allà la gent haurà de posar-hi les dades, no? Això hauran de fer-ho tots els operadors per centre de treball, és a dir, no és per empresa, sinó que és per centre de treball. Si una empresa té dos o tres instal·lacions, ho ha de fer per cada una d'elles. I tots els operadors han d'estar inscrits en un nou registre que s'ha disposat a l'efecte, que es denomina REOVI, Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola. La inscripció en aquest registre no l'haurà de fer cada celler de manera particular, sinó que doncs, un acord que han fet el Ministeri d'Agricultura amb els departaments d'Agricultura de les comunitats autònomes, cada comunitat autònoma disposa d'un registre d'indústries agràries, haurà de volcar aquest registre d'indústries agràries al Departament d'Agricultura i el Departament d'Agricultura assignarà a cada celler una clau d'accés que és amb la que, on podrà fer les declaracions. Ens consta en aquests moments que ja hi ha doncs, comunitats autònomes que han volcat aquestes dades i tenim doncs, clients de fora de Catalunya que ja ens han facilitat doncs, les claus d'accés per poder fer les declaracions, però també ens consta que Catalunya encara no ha volcat aquestes dades, per tant les empreses de Catalunya hauran d'esperar que el Departament d'Agricultura de la Generalitat volqui aquestes dades en els ordenadors del Ministeri d'Agricultura perquè el Ministeri els hi pugui a facilitar aquestes claus d'accés, no? Per tant, han de pagar doncs, els operadors que tan bon punt rebin aquesta clau d'accés tinguin a bé comunicar-nos-ho, no? De fet, també podem afegir aquí que tots aquells operadors que ja ens tenen confiada la tasca d'elaboració dels diversos registres i declaracions davant d'agricultura poden considerar que tenen coberta aquesta contingència. Molt sol fet que ens passin la clau, doncs ja es cuidarem nosaltres de fer totes les declaracions, no? I això és el que hi ha fins ara.
Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per aclarir com s'han de fer, qui ha de fer i en quins terminis aquestes noves declaracions obligatòries pel sector vitivinícola.
De fet, nosaltres n'hem fet una àmplia divulgació, de totes maneres, doncs, no, també, no sé si t'ho he fet arribar aquí a l'emissora, però potser no estaria per de més que tinguessis aquí doncs, un fulletó informatiu per si algú fes alguna cosa que pugui entendre, però sàpigues també, recordo els oients de Ràdio Falset que poden comunicar amb nosaltres per correu electrònic o a través de la nostra web o a través del telèfon d'atenció permanent que ja seràs tan amable de recordar-los quin és.
I tant, Miquel. El telèfon d'atenció de Rius a Rius és el 902 89 80 98. 902 89 80 98. I la direcció de correu electrònic és riusirius@riusirius.com. riusirius@riusirius.com. I a part de recordar-vos els telèfons i la direcció de correu de Rius i Rius, recordem que Rius i Rius està més a prop del Priorat amb la col·laboració que ha establert amb Lourdes Justrilles Assessors a l'Avinguda del Tancat número 4 per oferir els seus serveis més a prop del sector. Doncs Miquel, moltíssimes gràcies i t'emplaço que ens trobem al proper programa.
A vosaltres pel vostre interès i estem segurs que aquesta quarta edició del programa Rius de Vies serà tot un èxit.
Això esperem i esperem poder ens veure ben aviat. Moltes gràcies, senyor Rius.
Molt bé, una cordial salutació.
El 1848, un dels geògrafs més destacats del segle XIX a Espanya, Pascual Madoz, va publicar el seu Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Una obra fantàstica, vastíssima, on aquest geògraf i polític liberal descriu els llocs de la geografia ibèrica un per un i introdueix conceptes de geografia humana i social força interessants a la manera dels enciclopedistes il·lustrats francesos. Madoz, a la seva obra, no es va oblidar, lògicament, ni de Falset ni de la comarca del Priorat, i va documentar, com era del tot habitual, que els jornalers rebessin cada dia, com a part de la paga, una bota amb 2 litres de vi per passar la jornada de treball. Diu més coses, Madoz, sobre això. A la pàgina 512 del seu diccionari afegeix: el jornal del trabajador agrícola es de 4 a 5 reales diarios y el del artesano de 8 reales, entendiéndose además el vino que consumen unos y otros durante el trabajo. El vi formava part de la cultura del treball al Priorat i així va seguir sent durant molts anys fins fa ben poc. No es tractava només de beure vi durant l'esmorzar, sinó d'anar bevent vi mentre es treballava en jornades que duraven més hores que avui dia i en condicions molt dures. El vi era l'energia del jornaler durant la jornada de treball. Sumem-hi a tot plegat que fins no fa tant l'aigua no era garantia de salubritat. M'explico. En èpoques en les quals no hi havia les condicions higièniques del present, els episodis de contaminació de pous o de cisternes o d'aqüífers eren més habituals del que sovint ens imaginem. Només cal que llegim els informes dels metges higienistes de final del XIX que no es cansen de denunciar la poca cura que els municipis tenien a l'hora de proveir-se de pous infectats i sovint la cosa acabava molt malament. Per tot això no és gens estrany que Joan Asens, en la seva imprescindible guia del priorat, deixés escrit el següent. Els prioratins han considerat tot hora el vi una beguda sana i reconfortant i difícilment han acceptat, fins i tot en moments crítics, que pugui representar un perill per la salut. Deixem-ho clar per si en queda algun dubte. El vi, al priorat, és com l'aire que respirem.
La història de taverna de Toni Rensans posa punt i final en aquest primer Rius de Vi de la temporada. Nosaltres hi tornarem d'aquí 15 dies. Us ha acompanyat a la producció de la veu Jordi Soldevila amb el suport i patrocini de Rius i Rius Consultoria Vitivinícola Integral. Recordeu també que podreu tornar a sentir aquest programa dilluns i no diumenge, com és habitual, ja que demà s'emet el programa especial amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. Serà dilluns a les 9 del vespre que podreu tornar a escoltar aquest Rius de Vi. I a partir de la setmana vinent ja el trobareu a la pàgina web de la ràdio, a radiofalset.cat. Marxem, agraïm-vos la vostra atenció, especialment en aquells que encara esteu en l'època de la brema, desitjant-vos que tingueu una molt bona collita. Adeu!